Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre, portes del cap de setmana, divendres avui, final de setmana, a la part laborable. Laborable, sempre em refereixo de dilluns a divendres, eh? Que hi ha molta gent que ens escolta que treballa, doncs, el cap de setmana. Però, inici de mes, això sí, per tots. Avui, 1 de març. 1 de març. Comencem ja el tercer mes de l'any. I de moment ho fem bé, entre 13 i 14 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. També ens informarem, buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. I avui, com ja ve sent habitual, doncs els divendres estarà amb nosaltres el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez, amb el seu Melo Malo i les propostes de música en viu. Però també, com ja ve sent costum, i això ja sabeu que les coses bones un s'hi acostuma ràpid. Després ja els trobarem a faltar. Falta molt, encara, perquè marxin, però ja us ho avanço, que ja els trobarem a faltar. L'Elder i el Roger ens han preparat un nou reportatge. Un nou reportatge que avui gira al voltant. Estan una mica enfadats amb mi, enfadats, molestos, perquè no me'ls vaig endur al Mobile World Congress, i sé que els agrada molt això dels telèfons i dels avanços. Però ells han fet un reportatge avui a veure els més petits de la casa com veuen això dels mòbils i com els agradaria que fossin els mòbils i què els agradaria que tinguessin els mòbils i el dia de demà què haurien de fer els mòbils perquè els enganxessin i tot al voltant dels mòbils, eh? No us ho perdeu, un reportatge magnífic, l'Elder i el Roger, que estan tota la setmana buscant tema, persones, entrevistes. Després del Melo Malo escoltem aquest reportatge. També una entrevista amb la regidora de l'Ajuntament d'Almacelles, que ens explica que aquest cap de setmana tenen la Festa de l'Aigua. I obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durà directe a la una. A partir de la una parlem de cinema amb la Laura González, a la Nacional 240. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, amb la resta de propostes de cara al cap de setmana. Com sempre, ja saps que és un plaer que estiguis aquí, a l'altre costat, que ens escoltes a través de totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, però també ho pots fer a través de la nostra web cope.es o a través de la app Busca la emissora de Lleida. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, com sempre, amb la Carolina Pons, i busquem aquesta previsió meteorològica. Carolina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats o serens, tot i que veurem núvols alts durant el dia en alguns punts de Lleida. Pocs canvis a les temperatures. Arribaran les màximes a 22 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida i a Balaguer, 18 a Tàrrega i 17 a Viella. Temperatures que continuen sent elevades per l'època de l'any, quan el vent avui bufarà variable fluix. Demà tindrem cels amb intervals ennuvolats al principi, tot i que després quedaran cels ja serens o poc ennuvolats. Temperatures mínimes amb pocs canvis, veurem 2 graus sota zero a la Seu d'Urgell i a Viella, 2 a Tàrrega i a Balaguer i 3 a Lleida. Temperatures mínimes que deixaran algunes gelades febles al Pirineu. Les màximes pujaran al sur de Lleida, però baixaran al Pirineu. Seran de 22 graus a Lleida, 21 a Balaguer, 19 a Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella, quan el vent bufarà, com avui, variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. I seguint amb la informació meteorològica, ara, amb dos segons, t'explico que un observatori de Catalunya ha assolit la màxima temperatura del mes de febrer dels darrers 114 anys d'història.
COPE Lleida. Estàs informat.
Sigui per l'escalfament global, sigui per l'anticicló, sigui pel que sigui, el que ha provocat és que valors de temperatura siguin excepcionalment alts en aquest mes de febrer. Tot això segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I l'exemple és que l'Observatori de l'Ebre va assolir una màxima de 27,1 graus, que ha estat la més alta en un mes de febrer dels 114 anys d'història. Això són dades, eh? Això no és jo crec, no, això són dades. Anem a parlar de successos, que déu-n'hi-do quin començament de mes, eh? Déu-n'hi-do quin divendres, prou, vull dir que haguem acabat ja el cupo, perquè tenim de tot avui. Aquest matí, el comboi de la línia R12 de Ferrocarrils que feia el trajecte entre l'Hospitalet i Lleida ha atropellat una dona al seu pas per Cervera. Encara s'estan investigant les causes que han fet que s'hagi atropellat aquesta dona cap a 11:45 del matí al pas de nivell situat al carrer Victòria. També una persona ha resultat ferida en ser atropellada per un camió al Carràs. L'accident s'ha produït cap a 9:15 del matí al quilòmetre 455 de la Nacional 2, quan, per causes que s'investiguen, un camió ha sortit de la via i després de topar amb una tanca ha atropellat el vianant. Tot això segons els bombers de la Generalitat. També una persona ha resultat ferida avui, divendres, al matí, en un xoc entre un turisme i un camió a l'autovia A2, al terme municipal d'Alpicat. Els serveis d'emergència han rebut l'avís quan faltaven 20 minuts per arribar a les 7 del matí. I amb detencions, doncs, s'ha detingut per atropellar amb un camió un home en una empresa de Lleida. Els Mossos sospiten que el conductor hauria pogut dur a terme l'acció de forma voluntària i, per tant, se'l pot acusar d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Ha estat també aquest matí, això, a Lleida. I dos detinguts a Lleida per agredir i robar un home que es negava a donar-los els diners en ple carrer. Els autors van fugir i els Mossos d'Esquadra els han pogut detenir. Déu-n'hi-do. Canviem de tema i és que parlem de la Diputació de Lleida. La comissió informativa del cas Boreas de la Diputació de Lleida tot sembla indicar que es constituirà en 15 dies, Elder.
Sí, així s'ha acordat aquest dijous després que el ple de la corporació ho hagi aprovat per unanimitat. La presidenta de l'ENS, Rosa Maria Perelló, ha recordat que la comissió no podrà investigar res i que es limitarà a analitzar qüestions administratives sobre el cas. Fins a la seva constitució formal de la comissió, els partits hauran de decidir quins representants hi envien per formar-ne part.
El que és més sorprenent de tot és que la presidenta de l'ENS és partidària, és curiós això, és partidària que l'expresident i principal imputat, i ara diputat encara, Joan Renyer, no en formi part, eh? I recorda que la comissió no tindrà cap capacitat d'investigar, com ens ha dit l'Elder. Però la presidenta diu que ella creu que no hauria de formar part. Home, no me faltaria, jo crec que això ho tenim claríssim tots, eh? A Lleida, encara, Elder, una trentena de comerços de Lleida escriuen prou, la paraula prou, als seus aparadors per denunciar la violència masclista.
Sí, així és. La iniciativa sorgeix de la propietària de la llibreria La Sabateria, Estefania René, que ha explicat el motiu darrere d'aquest moviment.
Un dia sentit les notícies d'una sentència que es va fer aquí a Lleida d'una noia que la van violar i el jutge va considerar que aquell prou no havia estat suficientment contundent. I aquí em vaig indignar moltíssim. Vaig baixar i rotulador en mà. En principi vaig pensar a ficar moltes coses i vaig en el cap ficar prou. Prou, les sentències injustes.
Bueno, la majoria dels establiments formen part de l'associació Slow Shop Lleida. I segons explica la seva presidenta, Anna Costa, la proposta s'ha rebut amb molta acceptació.
Gràcies, Elder. Roger, ahir es va presentar la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya amb una novetat sorprenent.
Sí, la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya que es celebra a Lleida canvia de data enguany amb motiu de la celebració del 25è aniversari del certamen. La data escollida és del 6 al 13 de juny, un canvi que, segons han explicat aquest dijous membres de l'organització, obeeix a reforçar el festival en un mes que permetrà un ventall molt més ampli d'activitats per distribuir d'una manera més esplaiada el calendari cultural de la ciutat. En l'acte també es va presentar la nova pàgina web, un aspecte que el director de la mostra, Joan Ferrer, considerava prioritari.
El poder treballar amb les noves tecnologies sempre és molt, molt important i ens hem afegit en això perquè els temps ho demanen, i que puguin veure el nostre festival des de qualsevol punt del món és prioritari per nosaltres.
Entre les novetats de la mostra, també s'ha avançat el projecte guanyador del Premi Cine Futuro Latino 2019, que atorga el Centre Experimental de Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya. El premi és per Hijas de la Paz, un llargmetratge documental escrit i dirigit per Diego Pérez i Kuba Sobiewski, que narra la història de quatre dones que, condicionades per la fragilitat de la pau a Colòmbia, emprenen quatre viatges transformadors.
Arribem pràcticament a 12:45, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I abans de parlar dels partits del cap de setmana, Roger, anem cap a la gran notícia del dia, i no perquè no fos esperada o no perquè no ens agradés que passés, sinó perquè finalment el Cadí La Seu s'ha fet gran.
Sí, el Cadí La Seu va escriure ahir una nova pàgina del seu llibre d'història. Després de classificar-se per primer cop per la Copa de la Reina, les jugadores de Canut van eliminar ahir a Vitòria les anfitriones del torneig, l'Ara Berri. A més, ho van fer remuntant fins a 17 punts de desavantatge. La jugadora més destacada de les de La Seu va tornar a ser Andrea Vilaró, autora de 17 punts. En les semifinals es veuran les cares amb l'Spar City Leaf Girona.
Gràcies, Roger. Recordem que de cara al cap de setmana tenim futbol, bàsquet i hoquei. Diumenge a les 5 de la tarda, Lleida Esportiu, Badalona. El Badalona és desè amb 33 punts, el Lleida Esportiu tercer amb 45 punts. En bàsquet, avui divendres, amb un desplaçament que ja vam catalogar com de complicadíssim. A 8:45 del vespre, Melilla, Força Lleida. El Melilla és tercer, amb 15 victòries i 8 derrotes. Força Lleida és 11, amb 11 victòries i 12 derrotes. I amb hoquei, també, diumenge, al migdia, 12, a les 12 del migdia, Lleida Llista, al pavelló 11 de setembre, davant de l'Alcoi. És un bon partit per posar una victòria al casiller. Lleida Llista és 6è amb 34 punts i l'Alcoi és darrer, 16è amb 12 punts.
Vamos a empezar el espectáculo.
¡Qué pasada!
Steve Austin.
Ahora sí que espero que sepas lo que haces. ¡Agárrate!
Tactical Force. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que aquesta sintonia ens diu que ara sí, eh? Ara anem a parlar de música en viu, de música en directe i també escoltar el Melo Malo, eh? Aquell que pots llegir a les planes del diari La Mañana sempre que vulguis, només cal que agafis el diari i l'obris i escoltar-ho doncs, aquí els divendres. Per tant, connectem amb la redacció del diari La Mañana i amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Por cierto, el miércoles, antes de ayer, vamos, que parece que haya pasado un montón de tiempo, estuve en un sitio donde igual hubieras hecho muchos amigos, ¿eh?
Ajá.
Estuve en el Mobile World Congress.
Ah, fíjate, no sé, digo que soy yo de los móviletes.
Por eso te digo, ¿no? Digo, bueno, Andrés, aquí es, vamos.
Me haría una campaña para que la gente se olvide del móvil, oye, así será más feliz. Y no parecerán maquinitas. Eso del móvil es como ya siempre lo he dicho, como las especies protegidas, que llevan un chip y estás todo controlado.
Sí, sí. Tío,
tampoco ni tanto ni tan calvo, que en mis tiempos de juventud quedábamos con la peña de una semana a otra y no hacía falta el móvil.
Sí, señor.
Y nos encontrábamos.
Esto estoy totalmente de acuerdo. Bueno, oye, bromas aparte, tenemos ya otro fin de semana por delante, el primero del mes de marzo. Cuéntame, a ver, ¿dónde voy a ver música en directo?
Bueno, primero hay que felicitar a una banda que ha pasado por el Pepe Marín, el 14avo, hace dos años, que se presentaron ellos como Winter Sades, ¿te acordarás?
Ah, sí, te he leído lo que vas a decir.
Pues bueno, pues que ni más ni menos que esta banda de metalcore, que son de Trem, que son unos chavalillos jóvenes, es un quinteto, pues se van de teloneros de ni más ni menos que los finlandeses Children of Bodom por Estados Unidos y Canadá.
Sí, sí.
9 conciertos con 2 grupos más, pero bueno, van a abrir los conciertos de uno de los grandes del metal.
Sí, sí.
Pues están que no caben en sí mismos.
No, claro, lo leí, esto es buenísimo, es una gran noticia, ¿eh? para los grupos locales, es buenísimo, yeah. Esto.
Y aparte de que son embajadores de Lleida, porque
sí,
van
sí,
a
sí.
llevar el nombre de Lleida.
Sí,
a ver
sí.
si se llevan un tupper con caracoles y ya tuvo una degustación por ahí. Bueno, la tourne se abrirá el 18 de marzo en Detroit y finalizará el 29 de ese mismo mes en Seattle. O sea que apenas van a tener tiempo ni para respirar, pero bueno.
Bueno, pero la experiencia ya... Aparte de lo musical, ¿eh? Aparte de lo musical, la experiencia de recorrer estas ciudades...
Sí, sí, una aventura de carretera y manta, que son 6.500 kilómetros.
Sí, sí, sí. Ah, tranquilo, que seguro que no les van a pesar.
No, 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 y menos a su edad, claro. No faltaría. Pues bien. Enhorabuena para Oscar Ocray y, sí, bueno, ya nos contarán sus hazañas cuando
sí,
vuelvan.
Señor. Sí, señor. Muy bien, Andrés, a ver, música en directo de este fin de semana. A ver,
para hoy. ¿Dónde? Hoy nos vamos, esta noche nos vamos a la Boite, que hay una banda que pinta muy bien. Se llaman Tirando Sillas y pasean una música bailable de su disco de debut, que se titula En la esquina de la calle Nueva. Es una mezcla de rumba, flamenco, rock. Es un sexteto que se convertirá en septeto esta noche en la Boite a las 10:30 por solo 5 euros. Pues para presentar esas canciones de melodías pegadizas y ritmos que invitan a bailar. Uh-huh. Pues una nueva propuesta y estos apuntan bien, ¿eh? O sea, lo digo bien.
Muy bien.
Nos vamos los que hayan tenido entrada anticipada, porque el último tributo, esa banda que ya ha venido por cuarta vez bien al Café del Teatre, esa banda que hace versiones del Último de la Fila, uh-huh, pues han agotado las entradas ya hace varias semanas y estarán en el Café del Teatre a las 10 de la noche. O sea, no digo precios porque como está el sold out, que se dice...
¿Cómo sigue vendiendo la música de, sí, de... Bueno, mira, nosotros preparamos un musical de unas versiones de Mecano. Ajá. Para el mes de mayo y sigue vendiendo muchísimo. Lo que pasa es que no se van a poner de acuerdo, pero si volvieran no tendrían ningún problema, ¿eh?
Ya, ya, es lo que hay. Pero bueno, es que a mí el último tributo en concreto, que los conozco, a Luis Sánchez, al cantante, le hice una entrevista no hace mucho, y al menos ellos han sacado un disco con canciones propias que se titula La más pura necesidad, porque uh-huh, era la más pura necesidad de sacar canciones propias, que tienen una misma línea que como El Último de la Fila, y que las cuelan en medio del repertorio, y nadie se da ni cuenta.
Imagínate. Muy
o
bien.
Sea, que al menos ahí tienen más mérito,
sí, señor,
porque al menos
sí,
la creatividad está ahí.
Sí, señor. ¿Qué más?
Y bueno, ya que estamos en el Café del Teatre, pues nos vamos a mañana. Mañana, sábado, es una lástima, porque viene un gran guitarrista y es neoyorquino, pero residente en la ciudad alemana de Dresden, se llama Lord Bishop. Viene con un trío que se llama Lord Bishop Rock, presenta Heavy 10, que es un trabajo con 10 cortes, con 10 canciones, en los que el guitarrista pues rinde tributo a las grandes bandas de rock, pero se los lleva a su filtro con piezas clásicas, con su mezcla de blues, funk, soul y groove. Es muy recomendable. Se piensa que va a ser uno de los conciertos del año. Lástima de que coincida pues a las 10 de la noche. Ya sabéis lo que pasa el sábado por la noche.
¿Qué pasa?
La revancha del Madrid.
Ah,
Barça,
bueno, hombre.
La Liga.
Pero sí, ya no lo va a ver nadie ese partido ya.
Sí, ya verás cómo se...
¿Pero a quién le importa ese partido?
Mira, el otro día en el Café Cur, el miércoles, fue un amigo mío, porque siempre va, ¿mm? Y bueno, y me dijo que solo había 20 personas.
Imagínate. Yo creo que lo importante... Bueno, no sé, todos son importantes, está claro, ¿eh? Pero ya, bueno...
Pues bueno, pero se pueden hacer otras combinaciones,
que sí,
como
que
por
sí,
ejemplo la que te voy a proponer yo.
Venga.
Que es la que voy a hacer yo.
A ver.
Pues mira, nos vamos a mi sala, a la Sala Ollea, que vuelve a abrir puertas el sábado. Pero ¿cuándo va a empezar? Pues después del partido hay un doble bolo con una banda que hacen metal, que son de Zaragoza, se llaman Fan Rai, y que estarán también pues nuestros queridos hermanos Lobo, que siguen con sus canciones exitosas del Viaje sin Regreso y que encima ya tienen nuevas canciones porque ya están pensando en otro álbum. Estos no paran. Pues fíjate, esto es una buena propuesta.
Vale, pues mira, casi que me apunto a esta yo, ¿eh?
Claro.
Muy bien. Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana. Vamos a recordar en 30 segundos que sigue abierto el periodo de inscripción del Pepe Marín Rock Festival.
Ajá.
Que solo hace falta que tengáis 3 temas propios.
Antes del 5 de mayo.
Y los grabáis y los entregáis. ¿Dónde los entregamos?
Pues mira, los entregamos o bien en el EPAP, en la Boite, o bien en la Asociación de Vecinos de Pardiñas.
Venga, animaros, que hemos empezado el Melo Malo de hoy con el ejemplo de este grupo que participó en el Pepe Marín y que ahora se van de gira por Estados Unidos. O sea que, oye, nunca se sabe, ¿eh?
Nunca se sabe.
Andrés, a ver, explícame el Melo Malo de esta semana.
Bueno, muy con lo que acontece en estos días.
A ver.
Un año más ha llegado el carnaval, esa celebración pública que se rige según la cuaresma cristiana, de ahí que la fecha sea variable. Estos días invitan a la ciudadanía a poner en prueba su imaginación y a base de disfraces, desfiles y fiestas, todo el mundo parece estar contento. Las jornadas son propicias para el desenfreno, el desmadre y la juerga, donde casi todo vale. La gente se disfraza como si no fuera ya disfrazada a diario en este lugar poco recomendable llamado realidad. Tal vez así disimulan esa pena que les corroe por dentro. El carnaval ha ido sentando cátedra a lo largo de la historia, desde aquellos tiempos de represión en los que estuvo prohibido, hasta su recuperación definitiva con mayor o menor esencia con la original. Lo cierto es que son muchos los que se suman a esta manifestación, seguramente para salir un poco de la rutina, olvidarse momentáneamente de sus males y entregarse a practicar una gran vida social. En este febrerillo loco, en el que un día es peor que el otro, como reza el refranero, no hay que llorar porque es más bello vivir cantando. Lástima que atrás hayan quedado aquellos otros gamberros carnavales con la Yermandad Paupí haciendo de las suyas, y especialmente cuando se programaba de forma paralela la megafarra carnavalesca, primero en los Camps Elysis y luego en el Cotton Club, con actuaciones de grandes bandas como Ilegales, Porretas, Reincidentes o Berry y Charrac. Después de un periodo de sequía, como se aproximan las elecciones, este año se incluye el sábado noche en el pabellón Nou el festival Tequeté, con la baza de que es apto para mayores de 16 años, para que el éxito esté asegurado, aunque se trata de una propuesta de muy dudosa calidad, y su precio no es ninguna ganga, a sabiendas de que se trata de un programa municipal, es decir, 18 euros en la venta anticipada, 20 en taquilla. Como novedad, se vende la pasarela con concurso de disfraces del sábado matinal en la Plaza San Juan, y el cambio de ubicación de la cada vez menos concurrida tupinada popular que pasa de Ricard Viñes a la Plaza Catedral. Aunque a decir verdad, lo más destacado es la recuperación de la sardinada que se hará tras el entierro de la sardina en la Casa de Andalucía. En suma, a quien le guste esta fiesta profana y la quiera disfrutar, que se busque otro lugar, porque en esta ciudad seguimos teniendo un carnaval soso, ridículo, soporífero y banal. Oh, yeah.
Oye, ¿tú de qué vas? ¿De rockero te pondrás o qué?
O vas siempre ya voy, de rockero. Ya voy como voy siempre, ¿no? Yo siempre he dicho que me quería disfrazar de máquina de escribir.
Oye, ¿te acuerdas la última vez que te disfrazaste?
No. Pues sí, cuando fui a la mili. Y me tenía que poner un uniforme.
O sea, y hace como más de 4 días, ¿no?, que no te disfrazas.
No, chico, pues yo tío, voy ya. Como voy siempre.
Hombre, pero pruébalo a la rúa con los amigos y venga.
Con la rúa, no amigos, te veo, ¿eh? Me parece una horterada esto. No, a mí me gustan las celebraciones espontáneas, no las celebraciones estipuladas.
Eso también. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
I ara sí, el reportatge del Roger i l'Elder, noves tecnologies i mòbils sota la perspectiva dels nens. Escoltareu respostes, de veritat, espectaculars.
Gràcies, Ricard. Doncs és divendres i arriba aquí a Cope Lleida aquesta nova secció que ja fa unes setmanes que fem, en la que sortim al carrer a preguntar a la gent temes d'actualitat. Aquesta setmana, Elder, bon dia.
Bon dia.
Ens portes, m'has comentat abans, un tema relacionat amb els mòbils i les noves tecnologies.
Exactament. Com ja sabeu, aquest dimecres el Ricard va anar a la Mobile World Congress i no ens ha volgut portar. Així que nosaltres hem portat el tema dels mòbils cap aquí a Lleida i hem anat al Col·legi Maristes, on 5 nens de 10 anys ens han dit què fan ells amb les tecnologies mòbils. I jo et pregunto a tu, creus que aquests nens tenen tots mòbils ja?
Home, jo crec que mòbil propi potser encara no.
No et contesto jo. Et contesta el Max, l'Àlex, la Jordina, la Mariona i el Nil.
Jo el que tinc és un mòbil però sense targeta, per jocs i així.
Jo sol tinc un iPad.
Jo doncs tinc un mòbil de ma mare, però que està una mica trencat, sense targeta SIM.
Jo faig utilitzar el mòbil vell de ma mare.
Jo no tinc mòbil i tampoc em vull tindre de tan jove perquè no em faria un bonus. Se'l faria que descarregar-me jocs i jugar.
Una mica a l'esperat, no? Cap d'ells té mòbil propi encara, però sí que ja utilitzen doncs, el mòbil del pare, el de la mare o qualsevol tablet / dispositiu que tinguin per casa.
Sí, encara som massa jovenets per tindre un mòbil, però sí que tenen accés a internet, i per això els he demanat pel tema de xarxes socials, si ja en tenen o si volen fer-se'n una, i ja veuràs que ens han dit unes respostes que jo, fins i tot, desconeixia algunes de les xarxes que ens han dit.
Jo tinc Hangout, que és com a la tablet, que fas com unes videotrucades als teus amics per el correu electrònic de Google.
Nosaltres tots tenim del col·le el Teams de Office 365 de Microsoft, que és una xarxa per crear grups i parlar entre nosaltres el que vulguem, com una mena de WhatsApp, però diferent.
Bueno, jo tinc el WhatsApp i tinc un grup amb els amics que no són d'aquell col·le, però bueno, ens parlem i ens ho posem.
Jo també tinc Hangout i parlo amb la Mariona i la Nere, dos amigues meves, i com que sóc una mica despistada, sobretot pregunto pels deures.
Tinc el Musical.ly, que no sé si també conté, però jo el que faig és mirar el que fa l'altra gent, perquè m'agrada pues, mirar manualitats i coses així, i jo sol publico pues, manualitats meves o dibuixos o coses així.
Jo tinc un amic que té un canal de YouTube, però penja molt pocs vídeos i no se li veu la cara.
Déu-n'hi-do amb el nivell dels nens, que si Hangouts, que si Teams, que si Musical.ly, qualsevol diria que els nens no surten preparats ara.
No, si ara tenen un nivell d'informàtica i d'internet que molts voldrien. Però no podia deixar aquest tema de xarxes socials sense preguntar-li si coneixen els perills d'internet. I els he demanat també per el tema privacitat i dades personals.
Bueno, jo, primer de tot, també me volia fer un canal de YouTube i aleshores els meus pares em van dir que sí. Però aleshores m'han dit que se van mirar la llei i era que si te tenies que fer un canal de YouTube que sortís la teva cara era per a majors de 14 anys. Perquè si no, a internet hi ha moltes coses i sense voler se te pot escapar alguna dada personal.
Ficar els teus noms o la teva cara pot ser perillós perquè sempre té por o alguna dada personal, per exemple, on vius. Això també passa a l'Instagram de cops, que, o al Facebook, que dius on vius i que te vas de vacances i, un, i algú te ve a robar. Però, per exemple, el Vegeta i el Willy Rex, jo crec que tenen un nom diferent.
Jo, el del Musical.ly, per això sóc el público de dibuixos i això, perquè els meus pares no em deixen a la cara fins que sigui més gran, justament per això, perquè et poden fer de tot.
Doncs mira, Elder, em sembla molt significatiu aquest tall que ens portes perquè jo crec que trenca una mica amb aquest tòpic o idea generalitzada que els nens no són conscients del perill que comporta, què sé jo, penjar una foto a Instagram o donar una dada personal a través d'internet.
No, com hem escoltat, estan molt conscienciats. Suposo que les xerrades tant a casa com al col·le fan que se n'adonin que el perill és real i que tenen una responsabilitat amb internet. Però per canviar una miqueta la dinàmica, al final de l'entrevista els he pogut preguntar i que fessin volar la seva imaginació. I els he demanat per què voldrien ells que portessin els mòbils del futur. I aquestes han sigut les respostes.
Home, a mi m'agradaria que poguessis engegar el mòbil i que hi hagués un mètode que sortís com un holograma.
Que no s'acabés la bateria tan ràpid, perquè depèn de quins mòbils el pare o la mare agafes, te fiques música i en 10 segons te s'acaba la bateria i en rabia una mica perquè també tarda molt a carregar-se.
Que estiguis on estiguis, que la wifi te vagi bé. A les pel·lícules tenen com un rellotge mòbil que obren i els hi surt com un holograma de la persona que està en un altre planeta. Que se poguessin connectar dos planetes amb un holograma.
No pot ser que donem la possibilitat a un nen de que el seu mòbil pugui fer qualsevol cosa i ens treguin el tema de la bateria o del wifi. Aquí alguna cosa està fallant.
No, sí, sí. L'altre dia, sense anar més lluny, li vam preguntar a la Noe, la nostra administrativa aquí de Cope Lleida, i ens va dir que voldria que els mòbils poguessin teletransportar la gent. Jo no sé si és que els adults són massa nens o és que els nens són massa adults.
Segurament una mica de tot. Gràcies, Elder.
Vinga, adeu.
Tornem la setmana que ve. Adeu.
Everything that drowns me makes me wanna fly. ¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia, derecho penal de familia, derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Limpiezas Membri, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
Perquè et mereixes el millor. Subscriu-te a El Periódico per només 30 euros i et tornem el mateix import en una targeta regal MediaMark. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat. Només amb El Periódico.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A 9 minuts per arribar a la 1 encara ens queda temps perquè el Roger ens expliqui, amb aquesta entrevista que ens ha preparat tot seguit, ens expliqui doncs la història i també els actes de la Festa de l'Aigua d'Almacelles, Roger.
Moltes gràcies, Ricard. Doncs ahir va començar una nova edició de la Festa d'Almacelles, la Festa de l'Aigua, i per això tenim amb nosaltres al telèfon la regidora de Cultura, la Maria Lluïsa. Hola, Maria Lluïsa, bon dia.
Hola, bon dia.
El primer que m'agradaria saber és una mica el perquè d'aquest nom de la Festa Major de l'Aigua.
Bueno, pues per la Festa de l'Aigua el que commemorem és l'arribada de l'aigua a Almacelles. Almacelles era secà, llavors amb la construcció del canal d'Aragó i Catalunya pues, va arribar l'aigua a les nostres contrades i això va fer pues, que el poble pues, se desenvolupés i avui en dia sigui el que és gràcies a l'arribada de l'aigua.
L'acte, per dir-ho d'una manera més esperat o icònic, serà com cada any la típica desfilada de carrosses, no? Que aquesta edició arribi a la setena edició, si no erro.
La desfilada de carrosses, sí, és el que la gent està esperant. Sempre és on s'aplega més gent, ve gent dels voltants. I aquest any arribem a la 64a edició de la desfilada de carrosses i la setena de comparses.
Això, la setena és el concurs que feu, no?
Sí, la setena edició és el concurs de comparses que el vam engegar fa 7 anys. Perquè, clar, moltes carrosses van acompanyats de molta gent i llavors vam creure important també donar un premi a tota aquesta gent que, bueno, pues que es treballa, els disfresses, les actuacions. Llavors vam incorporar aquest segon concurs, tenim la desfilada de carrosses que porta el concurs de carrosses de la nostra vila i el concurs de comparses. Sí.
Clar, m'imagino que això també va una mica encaminat a les dates que estem, no? Que coincideix en temps de carnaval i m'imagino que és també una manera d'aprofitar l'ocasió.
Sí, al principi no, nosaltres, clar, fèiem la nostra com a nostra desfilada i, clar, molta gent ve aprofitant les carrosses i els vestuaris i tot això que se fan per Carnestoltes. Llavors també és una manera d'aprofitar, no?, el que han fet per Carnestoltes i venen a la Festa de l'Aigua. I aquesta edició sí que ens trobem que és el mateix cap de setmana del Carnaval i això fa que tinguem alguna carrossa menys, tot i que el número de comparses ha augmentat i estarem entre les 28-30, entre carrosses i comparses, quasi 30.
El número de carrosses ha disminuït per ser carnaval, me dius? No hauria de ser potser al revés?
Sí. No, perquè al ser el diumenge, a molts llocs fan la rua de carnaval, aquest diumenge. Llavors, alguna carrossa que normalment ve cada any, pues, s'ha de quedar al seu poble o amb algun poble de la vora, i llavors carrosses normalment solen ser 20 o 22 i aquest any tenim 15 carrosses.
Després, això, la desfilada de carrosses serà el diumenge, però el dissabte m'ha cridat l'atenció també el premi al Massellenc de l'any, que pel que veig arriba a la tercera edició. Que és, bueno, ja el nom ja deixa una mica clar, però explica'm una mica què es valore per donar aquest premi.
Pues mira, aquí el que valorem, vale, hi ha quatre categories. hi ha una categoria de que és cultura, l'altra categoria que és voluntariat i benestar social, una altra categoria que és l'emprenedoria, i després de l'Almacellenc de l'any, que és el que, diguéssim, durant aquest any més ha representat Almacelles o més renom ha tingut fora de la nostra vila. Se valora una mica tot, se fan unes enquestes on la gent pot votar a les persones que ells creuen, dintre d'uns noms que es donen, la persona que representa més cada una d'aquests aspectes. I llavors el de l'Almacellenc de l'any doncs és el que una mica la gent considera que més ha portat el nom d'Almacelles arreu del país, o més premis, si és en cas d'esports, doncs més premis ha obtingut, o bueno, se valoren una mica moltes coses, però és el que realment doncs, més ha portat Almacelles arreu del país. Sí.
Ara m'estava repassant una mica el programa i veig que és una festa major que hi ha activitats per a totes les generacions. La festa va començar ahir dijous amb l'espectacle Bona Gent del Quim Mas Ferrer. Me podries recomanar durant aquests 3 dies tres activitats, una per nens, una per gent més jove i després alguna per generacions més grans?
Pues mira, jo te recomanaria pels nens petits les dues actuacions infantils que tenim, la d'avui divendres a la tarda i la del dissabte a la tarda, que són de titelles i una és un espectacle de carrer. Per la gent jove, òbviament, i no tan jove, el concert de Catarres, que el tenim aquesta nit, a les 11 de la nit a l'esplanada de la vora de la Sala Polivalent. És entrada gratuïta i amb aforament il·limitat. I després, per la gent més gran, el concert de l'Orquestra Selvatana, que és dissabte, tarda, nit. Sí.
Molt bé.
I també podria destacar-te el concert de The Best of Rock Tribute, que també pot ser per una edat, pues, mitjana edat, que fem a l'Arca. Sí.
Molt bé. Per la gent que es vulgui informar sobre totes les activitats, sobre preus, sobre qualsevol cosa, ens podries facilitar una web o algun número per informar-se?
Sí, hi ha la web de l'Ajuntament on hi ha el programa de festes menjat, i si no ja se pot trucar a l'Ajuntament d'Almacelles, al telèfon de l'Ajuntament, i allí també els informaran de tot el que vulguin saber.
Molt bé.
Tots els actes són gratuïts. Vull dir, tots els actes de la festa són gratuïts. Així que, bueno, els horaris pues, poden trucar sense cap problema.
Excepte el d'ahir del Quim Mas Ferrer, no? Si no
sí, era l'únic que era amb entrada. L'altre és gratuït. Sí.
Perfecte, Maria Lluïsa. Doncs moltes gràcies i ens veiem aquests dies per Almacelles.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Us esperem.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que estem a les portes del cap de setmana, un cap de setmana marcat, evidentment, pel tema de Carnestoltes, però avui és 1 de març, eh?
Exacte.
Aquest any cau baixa.
Canviem ja de...
La Setmana Santa i evidentment, doncs, el Carnestoltes, també.
Per això aquest any, aquella dita que diu que Carnestoltes de cap ho de fer, Carnestoltes al febrer, doncs aquest any...
Justet, però... Just, però
és
no.
La setmana ja.
Sí, és la setmana.
Hi ha hagut alguna alguns dies d'aquests que, per exemple, els col·legis el van celebrar ahir, etc. Però vull dir, aquest any doncs, és al març, Carnestoltes.
Sí.
Bé, doncs nosaltres avui, seguint aquest fil conductor de records, recordarem un metge de l'Horta Lleidatana. I escoltant les paraules de la padrina, vaig quedar captivat, al mateix temps que anava prenent nota del que em feia avinent sobre l'assistència mèdica que en aquells moments tenien a les torres o cases de l'Horta Lleidatana, i que ens parla d'una relació metge-pacient ple d'humanisme i mútua confiança, res a veure amb els serveis actuals, que professionalment són molt bons, moltíssim bons, però aquesta relació humana potser ja no hi és. Cal dir que els metges tenien menys mitjans, però la gent hi confiava i esdevenia un més de la família. Era el metge de capçalera, el metge de l'Horta, era l'amic de la família. I al llarg del temps i en l'àmplia geografia del terrer hi ha hagut més d'un i més de 10 metges, però la nostra entrevistada, la que vam entrevistar el seu dia, ens parla d'una figura que va esdevenir molt estimada per la gent de l'Horta. Tancats en aquella estança i escoltant les explicacions de la padrina, em va semblar com si el temps s'aturés, un temps en què la televisió encara no havia fet tants estralls en el diàleg de les llars, i que avui brollava ric i abundant mentre la xemeneia posava llum i calor a l'estança que estàvem reunits. Ens vam endinsar en el vell viatge de recordar el passat. I em deia la padrina, recordo que venia el metge Colàs, quin bon metge i quin bon home que era. Li pagàvem l'acondiment per tot l'any, és a dir, teníem dret a les visites que ens fes falta durant tot l'any amb l'acondiment que pagàvem i que era d'una pesseta a l'any. Ara això, sí, quan venia Nadal ens desvivíem per fer-li presents, que si pollastres, que si conill, etc, etc. L'home marxava carregat i content. Eren uns altres temps, i és que el metge Colàs va deixar una petjada profunda a l'Horta de Lleida i a la mateixa ciutat. I la dita d'avui ens diu: bon any no seria si març no hi havia.
Vaja. Gràcies, Joan.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes a esta hora de esa rueda de prensa que ya ha comenzado, posterior al último Consejo de Ministros, antes de que se disuelvan las Cortes. Es un Consejo que esta mañana ha aprobado varios decretos sin posibilidad de enmienda, porque eran directos a la Diputación Permanente del Congreso. Abrimos ya líneas con el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Sí, sobre la mesa medidas como el decreto de igualdad laboral, que ofrece permisos de paternidad de 16 semanas. La equiparación precisamente será escalonada hasta 2021 para contener el impacto del gasto público, que según algunos cálculos superará los 1.200 millones. La ley nace justo antes del Día de la Mujer, una cita ante la que el propio Pedro Sánchez ha trasladado negro sobre blanco a la militancia del PSOE su compromiso con el anuncio de que el próximo viernes la única actividad institucional del gobierno será la celebración del Consejo de Ministros. El de hoy ya tiene en marcha la rueda de prensa posterior a cargo de Carmen Calvo. Escuchamos sonido en directo.
Ustedes saben que forma parte de otras muchas leyes que han sido
sonido en directo
paralizadas
de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la que volveremos a lo largo de este de esta antena de la COPE en mediodía COPE. Y te contamos también que uno de los miembros de la manada de Sabadell, acusados de la violación múltiple a una joven, está en busca y captura. Se ha fugado tras no haber acudido al juzgado a firmar. Yolanda Canales.
El hombre se encontraba en libertad provisional con medidas cautelares como comparecer periódicamente en los juzgados, pero el pasado viernes ya no se presentó ante el juez de guardia. Por este motivo, el juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha dictado una orden de detención y su puesta a disposición judicial. El hombre está investigado por su presunta participación en la violación múltiple de una joven la noche del 2 de febrero en Sabadell. Según un testigo que vivía con él, no tiene recursos y por este motivo, y según fuentes judiciales, creen que se acabará entregando a las autoridades.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, deja temporalmente su militancia en el Partido Popular. Lo acaba de anunciar 3 días después de conocer que la Fiscalía solicita 3 años y 3 meses de cárcel para ella por el denominado caso máster. La considera inductora de la falsificación de un acta de ese posgrado. La venta de vehículos cae en España por 6º mes consecutivo. En febrero, el descenso de ventas de coches particulares fue del 11,7%. Los fabricantes y los concesionarios atribuyen la caída a la incertidumbre generada por el gobierno de Sánchez, principalmente en torno a los vehículos diésel. Y atentos a esta sentencia que llega del Constitucional. Como regla general, el alto tribunal no avala el uso de la cámara oculta para reportajes periodísticos. Argumenta que supone una grave intromisión ilegítima en los derechos de la intimidad y de la propia imagen. El Constitucional permite la utilización de la cámara oculta de forma excepcional y solo cuando no existan medios menos intrusivos para obtener la información. De este modo, el Constitucional anula una resolución del Supremo que defendía el uso de la cámara oculta en reportajes periodísticos al determinar que la libertad de información prevalecía sobre el derecho a la intimidad. Y Pedro Sánchez sigue haciendo gestos para tratar de aprovechar electoralmente el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Es el próximo viernes y el presidente ha anunciado que la única actividad institucional del gobierno durante ese día será la reunión semanal del Consejo de Ministros. El resto de la agenda quedará vacía, dice Pedro Sánchez, que es una muestra de su compromiso absoluto con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos final de Copa y mañana llega otro clásico, Munilla.
Real Madrid-Barcelona, Marta, mañana 9:45 en el Bernabéu, segundo asalto en 4 días. 9 puntos, recordemos, le saca el Barça en la Liga a los blancos, que tienen la vista puesta en el Ajax. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, hoy ha terminado esa última sesión preparatoria de cara a ese compromiso de mañana en el Bernabéu ante el Barça, como dices, lógicamente pensando en el martes, en la visita de vuelta de la Champions ante el Ajax. En el partido de mañana, Llorente lesionado y Nacho sancionado no serán de la partida. Varane ha trabajado hoy con el grupo y en unos instantes saldrá a la sala de prensa de Valdebebas Santiago Hernán Solari.
El Barcelona trabaja por la tarde, a las 6 el entrenamiento, a las 5 habla Ernesto Valverde. Y en la Copa ya hay final para el 25 de mayo en el Villamarín. Barça-Valencia, el equipo che ganó 1-0 al Betis, vuelve a la final 11 años después y además en su centenario. En la Liga la jornada se abrevia a las 9 con el partido Rayo-Girona y atención a la Euroliga de baloncesto porque hoy también a las 9 hay clásico Barça-Madrid.
Te estamos contando, gracias Munilla, la última hora en Mediodía COPE.
Ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, parlem de cinema, perquè estem a les portes d'un nou cap de setmana, i jo dic allò de Mònica Carrasco. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Comencem moltes ganes de cap de setmana.
Portes del cap de setmana i comencem el mes de març.
Ai, sí.
No diré allò de com passa el temps, però estem al mes de març, eh?
Tenia moltes ganes de començar març. A més, sembla que tindrem cap de setmana també amb bon temps. O sigui que així tot pot anar només a millor, cap amunt anem.
Escolta, que ara farem una pausa per la Publi, un segon, i és una manera de parlar. I repassem els resultats de les porres que vam fer d'Òscars.
Sí, jo no l'he repassat, però crec que no vaig estar gaire lluïda. Espero que l'experta en cinema del programa compleixi amb el càrrec i ella hagi encertat més que jo.
Jo només em vaig dir una i crec que tampoc l'he encertat. O sigui, 0 de 1.
Bueno, però això la portem a ella, Ricard, perquè tu i jo no som experts.
Mira, tu encara, però jo és que jo sóc nefasta.
No, jo no sóc experta de res. Jo cada vegada menys de tot. Mira.
Escolta, has preparat una banda sonora, ara que no ens escolta.
Home, i tant.
Però difícil, ara.
Avui tinc el dubte de si m'he passat de difícil,
això,
però...
No, fem-la quedar malament.
No vull subestimar la Laura.
No, que s'ho creu molt, entre aquí disfressada de cinema i tal. No, que pateixi.
Avui va disfressada, la veus ja?
Bueno, porta la sabarreta habitual d'alguna pel·li. Ara està entrant i porta aquesta dels dinosauris, allò del Jurassic Park.
Ah, molt bé,
No, sí, és que cada divendres em porta un modelet o altre.
Home, perquè ja va, s'ambiente, per venir a parlar de cine.
Però el Carnestoltes, deu ser... De què es deu de disfressar?
Ara li preguntem.
Vinga, va, que fem una pausa.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
Unos días por aquí, ¿a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plato, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor, te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Cartellera de cinema, prepara't. Prepara't que...
que ve la Laura.
Que arribi la Laura. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Pues bé.
No m'has escoltat, que no, quan entraves a l'estudi?
No.
T'estava... Bueno, res. Ja.
Mira, recupera el podcast. T'ho diré jo. Ja està. Aquí hem de ser clars i catalans. Estava criticant la samarreta, Laura, que portes.
Ai, pues sí, és xulíssima, la samarreta.
De Jurassic Park, no?
Bueno,
sí.
Xulíssima. Escolta, això dels gustos, ja saps que... bueno, res. Que...
La vol per amb ell, el Ricard.
No. Mira, algun atuendo dels que has portat m'ha agradat.
algun. Però jo aquestes samarretes així no.
Bueno, tinc un vestit de princesa Leia també, si vols. Mira, que si el porto un dia.
No, home, aquest pel cap de setmana, que és carnaval, perfecte, no?
Què et disfresses, per cert?
Bueno, m'han proposat disfressant de mol·lusc.
De mol·lusc?
Com de mol·lusc?
Sí, així com
és
de...
És una pel·lícula?
No, de musclo, de menjar.
De musclo d'ostra?
D'això t'has de disfressar?
Oh, no ho sé si me disfressaré, ho decidiré al moment.
Però tu disfressat d'algun personatge de cinema, que és el teu?
Ja ho he pensat, el que passa és que a mi m'agrada disfressar de personatges de cinema en la solitud de casa meva, l'intimitat. Llavors interactuo amb la pel·lícula. Jo quan vaig de princesa Leia, dic, ajuda'm, Obi-Wan, eres mi única esperança.
Però tu t'imagines a la Laura per casa parlant sola,
mira,
disfressada
sí.
I tot?
Sí, clar.
Perquè ens hem d'enganyar. Sí.
De veritat.
A vegades me passo al lado oscuro i me fico un així com un chubasquero negre, saps? Llavors me fico dintre de pel·lícules de terror. Bueno.
I fas veus, també?
Claro, home. Ah. Sí. Però les faig dintre el meu cap.
És fantàstic. Fem un sopar un dia.
Sopar
sí, però en l'intimitat, perquè si no se desplegue.
Bueno, amb vosaltres sí, perquè hi ha certa confiança.
Tens alguna samarreta de Star Trek o no?
Pues no, la veritat, però avui us porto una pel·lícula que té a veure amb Star Trek.
Ah, veus? Pues mira, ara ja em caus bé.
Què voleu fer primer? Repassem la
porra. Anem
repassem
a la porra.
Com ho vam fer?
Jo us vull explicar una miqueteta també del festival que van tenir aquí,
sí.
A Lleida.
Ah, l'Animax,
vam tenir l'Animax situat en la tècnica de stop motion, molt xula. Vam tenir aquí convidats a la Katarina Litwisk, que fa stop motion amb titelles, una cosa fantàstica, superestètica, m'ha encantat. I després vam tenir el senyor que va fer Wallace i Gromit, que és un tio important, ha estat nominat als Oscars, no ha guanyat algun, va fer Shaun la oveja, també va fer Rebel·lió en la granja, aquella dels pollos, saps?
No, jo és que les pel·lis dels animals que parlen no...
Sí, però són ninots de plastelina.
Però parlen.
Claro.
Bueno, quasi prefereixo això que no un animal de veritat que parle.
Bueno, ja va sortir ahir, abans d'ahir, el tràiler nou del Rei León. Espero que l'hagin vist. Sí.
No he vist el tràiler, no?
Ah, us però aquests que són com animals de veritat?
Són animals de veritat.
Que no.
Sí. No. Està molt bé. I bueno, pues això és el que vam tenir aquest cap de setmana aquí a Lleida, l'Animax, ja, fins l'any que ve. Però molt bé, molt nivell. Jo em va agradar els tallers, em van agradar els curtmetratges que vaig anar a veure, els que vaig poder anar a veure, i no sé, és un festival que si us agrada l'animació us heu d'animar arreu de Catalunya a venir-lo a veure. I, bueno, pel que fa a la porra dels Oscars...
Primer diem el meu resultat. El burro delante para que no s'espante. Vinga, vaig donar un resultat, un, el de la pel·lícula d'animació. Jo vaig dir...
Los Increïbles 2.
I no va guanyar aquesta?
No va guanyar. Ah, i també vam parlar del curtmetratge animat Bao.
És veritat?
Sí.
Que sí, aquest sí que va guanyar.
És veritat, aquí va encertar la Laura.
Sí, tenia allí més mirat.
0 de 1, jo.
Tu 0 de 1.
Ara,
0 de 1.
Anem a vosaltres, que ja enteneu.
A veure.
Doncs a veure.
Com de malament ho vaig fer?
No, encara vas arribar a l'aprovat, 4 de 8.
Bueno,
perquè vas encertar la millor pel·lícula, Green Book, vas encertar també el Rami Malek, amb Bohemian Rhapsody, com a millor actor.
Sí.
Què més vas encertar? Vam encertar el Mahershala Ali, que aquest el vam encertar les dos,
sí,
per Green Book.
Actor secundari.
Igual que l'Alfonso Cuarón per Roma, que també el vam encertar. I
ja
aquestes
està.
Són les 4.
Aquestes són les meves 4. Sí. Molt bé. Sí, sí. I tu, Laura, com ho vas fer, això? Doncs
pues 6 de 8, ni
sí,
tan
home,
mal.
6 de 8, molt bé.
Sí.
Anem, fem una cosa. En lloc de dir quines vas encertar, quines vas fallar? Doncs
pues vaig fallar la millor pel·lícula, que jo li donava a Roma.
Sí.
Perquè, la veritat, la premiada, pues, Green Book, a veure, és una pel·lícula entretinguda, bien, tal, però... Sin más.
Però
no,
sí,
tampoc.
Però tampoc d'Òscar, en això sí, coincidim, no? O sigui,
sí.
Bueno, està bé, però tampoc és que diguis, ui, mare de Déu, que no passarà la història, però entendre'ns.
Després també vaig patinar amb el millor actor, que em va perdre el meu amor cap a Christian Bale.
Ja.
Aquí ja, quasi ho tenia assumit ja, eh? I després també vaig patinar amb la millor pel·lícula de parla no anglesa, que clar, jo em pensava que si li donaven a Roma el millor pel·lícula, pues li donarien a Cold War el de parla no anglesa.
Uh-huh.
Però li van donar a Roma el de millor pel·lícula de parla no anglesa i a Green Book, el de millor pel·lícula.
Bueno, però 6 de 8 està molt bé, eh? Això jo crec que mereix pernil, Ricard. Hem de començar a fer gestions, eh?
Però si és que no sabem el que tenim.
No sabem el que tenim.
Jo la critico sempre, pobra. I escolta, no sabem el que tenim.
Ara ho has dit.
És que miro molt cine. I la sala està a les fosques i per això no saps el que tens.
Mira, ara que dius això, vull elevar una queixa a nivell públic, si us plau, perquè jo no sé si és una cosa del cine al que vaig jo, però la gent és cada vegada més maleducada a les sales de cinema.
Sí.
Jo crec que sí.
De veritat, o sigui, prou, és que no entenc, no estàs al sofà de casa teva, no és normal contestar una trucada mentre estàs a la sala de cine, remenar totes les bosses dels croissants que t'has anat a comprar abans d'entrar a la sala. Prou, una mica d'ordre.
Mira, als Estats Units, de fet, hi ha dos tipus de sales. Les sales pels cinèfils, que són molt exclusives i la gent, bueno, entres sense telèfon, no venen menjar, tu vas a veure la pel·lícula com un cinèfil de pro. I després tens les sales normals, que són més sales de pueblo, sense voler fer cap poble ni res, però sales de pueblo on la gent pues, va a menjar crispetes amb mantega, amb, bueno, que són diferents. Hi ha aquests dos tipus de sales, hi ha dues tipologies.
No em sembla malament, però també et dic una cosa, jo crec que no cal tampoc arribar a l'extrem, no? És a dir, no, ni una cosa és allò, el cinefòrum i la cosa aquesta més, potser, de, per gent molt determinada, sinó, escolta, en una sala de cine normal, no pots parlar alt, no pots contestar una trucada mentre s'està projectant una pel·lícula i no pots fer un soroll menjant com si estessis sol a casa teva, que allà fes el que vulguis.
No, jo estic totalment d'acord.
Jo proposo a la indústria, que facin.
Més, jo sóc com un imant. Jo sóc com un imant de les persones que porten bosses, que fan soroll...
No, és cosa teva, de veritat. Jo les dues últimes experiències a les sales de cine han estat horroroses, de veritat. Què proposes, Laura?
Jo, la meva proposta és fer un curtmetratge, si algun director de cine il·luminat vol fer-lo, per reeducar el públic a les sales de cinema. I així ho podem ficar abans de les pel·lícules, en plan, mira-te, és com un reflex, de fiques allí un tio fent això, menjant, tal, no sé què, vas pujant el so, saps, allò de la bossa, tal, fins a que sigui molest i que se n'adoni de què molestes, saps?
És una bona iniciativa, però la gent passem de tot.
I una altra proposta, jo crec que això, la clau, sabeu quina és? La meva humil opinió, recuperar la figura de la comunitat acomodadora, que tu parlaves i venien amb aquella lot, aquella llumeta, i deien, venga, brillito, fora de la sala.
Que sí, que sí. És veritat,
ja
hi havia aquesta persona, ara ja no...
Bueno, però jo crec que això és una mica incompatible, perquè la gent paga un preu molt alt per anar al cine, llavors, si el fan fora de la sala, buah, se pot liar la de Cristo.
Però
fan
fora de la sala quan no et comportes.
Si no et comportes, clar.
Ja,
és igual. No és això, com que pago, puc fer el que vull.
Normalment, la gent que no es comporta és gent que té baix nivell. Llavors li dius, escolta, t'estàs posant malament.
No et pensis.
No estic d'acord de tot tampoc.
No.
Vale. Prenc nota, m'hi fixaré. Jo, com que quasi sempre estic sola a les pel·lícules que vaig veure, doncs...
Es molesta a si mateixa.
No, que vaya, disfruto moltíssim quan no me fico allí. Si estic sola, jo entro en la pel·lícula total. Parlo dels personatges.
Perdoneu, però havia d'obrir aquest meló, perquè és que...
Que sí, jo no estic d'acord.
Anem a les estrenes, va.
Vinga, estrenes d'avui. Adoro jo aquesta trilogia.
Es va fer una mica friki per aquí.
Regreso al futuro.
Doncs sí, perquè la pel·lícula estrena d'aquesta setmana, La Estrella, per dir-ho d'alguna manera, és Bienvenidos a Marwen, que és l'última pel·lícula del Robert Zemeckis, que també va dirigir Regreso al futuro, també va dirigir Forrest Gump, bueno, i un munt de pel·lícules més. Vale? I aquesta pel·lícula, que es diu Bienvenidos a Marwen, està protagonitzada per l'Steve Carell, que és la cara de la telecomèdia nord-americana per The Office, no? Pues aquí fa de drama. Vale, protagonitza aquesta pel·lícula en la que fa que és un drama inspirat en el documental Marwen Call del 2010, que explicava la història real de Mark Hoogenkamp, un home que després de patir una terrible agressió que el va deixar gairebé mort, va estar en coma 9 dies, després dels quals es va despertar amb una amnèsia completa. Llavors, abans de quedar-se en coma, aquest senyor es dedicava a fer il·lustracions sobre la Segona Guerra Mundial, així que la seva teràpia va consistir en construir al jardí de casa seva unes maquetes amb figuretes de soldats d'aquella època, de la Segona Guerra Mundial, apadrinant aquests neotets i reinterpretant amb ells la seva pròpia vida, com si fos una ficció. I, bueno, la veritat és que està bé i ja fa dies que es fa promoció d'aquesta pel·lícula.
Aquesta no és la meva, no?
No, jo crec que no. Val. No sé si n'hi ha alguna per tu aquesta setmana.
Ui, Ricard.
No, no n'hi ha cap. Bueno, és que només hi ha set estrenes.
M'has dit que n'hi havia una que tenia relació amb Star Trek?
Sí, mira, és Larga vida i prosperitat. Ah. Te sona aquesta frase?
Sí.
Doncs sí, però és un drama. Vale? És un drama en plan road movie sobre una noia autista a la que dona vida la Dakota Fanning. I bueno, ella és la Wendy Walcott, que té 28 anys, li agrada ballar mentre escolta el seu iPod i cosir jerseis per a objectes inanimats. Val? En plan, pues, amb aquest micro, pues, jo li faig un jersei. Doncs bé, llavors, per provar-li a la seva germana gran que ella és capaç de cuidar-se per si mateixa, s'escapa de la clínica on viu per anar a presentar el seu guió de Star Trek, de la sèrie de la qual, bueno, sèrie i pel·lícules, de la qual és molt, molt fan, s'ho sap tot. Llavors, ella ha escrit un guió i el vol presentar en un concurs d'escriptura, perquè ja que el que més anhela aquesta noia, la Wendy, és poder tornar a casa seva i, si, i creu que si el seu guió guanya el concurs, doncs haurà aconseguit provar que ella és autosuficient.
Però és un dramón, m'has dit, eh?
Sí, és una mica drameta, bueno. Sí, sí.
Bueno, però com que la temàtica, igual m'animo.
No crec que t'animis.
Ah.
No.
I això?
Això és la banda sonora de Loving Vincent, una pel·lícula que vam fer l'any passat, o sí, l'any passat, o fa dos anys, ara no me'n recordo, no, l'any passat. L'any passat, i la banda sonora és del Clint Mansell, que és el que va fer la banda sonora de Requiem for a Dream, aquella tan famosa.
Ah, és que em recordava.
Sí, és que totes són molt similars, les del Clint Mansell. Doncs bé, i és que hi ha una altra pel·lícula de Van Gogh, no n'havíem tingut prou, doncs Van Gogh a les portes de la eternitat. És una pel·lícula britànica i és un biopic amb Willem Dafoe fent del pintor holandès postimpressionista, que li ha valgut la nominació a la darrera edició dels Oscars. A Willem Dafoe, tot el que no l'ha guanyat. Doncs bé, la pel·lícula ens parla de quan Van Gogh es va traslladar l'any 1886 a França, on va viure un temps coneixent a membres de l'avantguarda artística, entre d'altres, doncs, Paul Gauguin, no? Llavors és una època en la que, bueno, va pintar les seves obres més espectaculars i més conegudes i reconegudes d'avui en dia. He de dir que A les portes de l'eternitat és un quadre de Van Gogh que surt un home com tapant-se la cara sentat en una cadira. Vale? I que en realitat A les portes de l'eternitat, pues, jo crec que parla de el fer-se gran, fer-se vell, més que fer-se gran. Doncs bé, tindrem també Professor en Groenlàndia, una pel·lícula francesa. Vale, ja que Van Gogh se'n va a França el 1886, nosaltres ens n'anem amb la cartellera a França també. El títol original d'aquesta pel·lícula és Un any polar, però bueno, ja ho sabeu que es tradueixen els títols com bonament es poden, i aquí han dit Professor en Groenlàndia, vale? És més il·lustratiu potser de la trama del film, no? Vale, és un drama amb aires rurals situats en una població de Groenlàndia on, bueno, on els nens la seva gran aspiració és convertir-se en caçadors, vale? Llavors l'Anders, que és un noi recent llicenciat que decideix deixar la seva Dinamarca natal a la recerca d'una aventura laboral a Groenlàndia, doncs arriba a aquesta població i se sent una mica raro, una mica estrany, allunyat de la resta d'habitants, ja que es tracta d'una comunitat, doncs, molt tancada d'esquimals. Jo és que veia el tràiler i pensava, ostres, si tots els nens són iguals, a mi me costaria molt de distingir-los, la veritat. Doncs bé, llavors ell li passen una sèrie de circumstàncies, no, a l'Anders, i llavors acaba qüestionant-se, doncs, les seves conviccions entre europees i potser acabarà acceptant el seu nou estil de vida polar. La veritat és que és un paisatge super inhòspit. De fet, diuen que allí a Groenlàndia tenen diverses maneres de designar el color blanc. Tenen tonalitats de blanc.
Ah, imagina't.
I per mi el blanc és blanc. Això és,
bueno, el blanc, ja, és blanc.
Ui, no, n'hi ha moltes.
I el gris claret.
Ja,
i el blanc perla.
Uf, clar, bueno. És que...
El blanco nieve, el blanco azulado.
Molt complicat per mi.
Blanco que... roto.
Això.
Vinga, què més tindrem? Rússia. Rússia, déu-n'hi-do, també la neu que hi hagi, no?
Sí.
La pel·lícula es diu Sobibor, ¿vale? I és un film bèl·lic, èpic i d'acció, vingut des de Rússia, com bé deia. L'actor protagonista és el mateix director i, bueno, s'ha enmarcat a ell mateix ja com un heroi jueu en un camp de concentració nazi. La trama de la pel·lícula es basa en fets històrics i se'ns explica als espectadors de la manera següent. El 14 d'octubre de 1943, més de 400 presoners dirigits per l'oficial jueu soviètic Alexander Pechersky, que és el protagonista, va dur a terme una revolta en forma d'aixecament al camp d'extermini de Sobibor. Llavors, bueno, van arribar a matar fins a 11 guàrdies de l'SS, van intentar capturar una armeria per poder dur a terme la seva revolució i la seva fugida. I, clar, ells auguraven el final de la guerra i que arrasarien amb tot per amagar els crims contra la humanitat que havien comès els nazis, no? Llavors, quan van fracassar en la seva revolta, van haver de fugir corrent cap als boscos dels voltants a través de camps de mines. Bueno, tota una epopeia on els dolents, òbviament, són els alemanys i els soviètics semblen tan innocents que no haguin tingut mai gulags ni res. Doncs això fan el cine aquest fan. O sigui, aquesta
pel·lícula. És curiós perquè la història... no ha posat el mateix sac els russos i els alemanys quan cada... O sigui, els dos no tenen res de què presumir, eh?
Correcte, correcte.
Però és curiós.
Però bueno, si jo sóc rus i vull la mare pàtria, pues llavors faig una pel·lícula sobre nazis i així els deixo amb ells com els meus dolents.
Clar.
Però bueno, a veure, la pel·lícula pot estar bé. És d'acció així, bastant èpica.
Now it's time for Guitar Center Stage. Has caigut de la cadira, Mònica?
No. Estic ansiosa per saber què introdueix aquesta...
Però que com has posat d'aquí, Laura?
Pues és de la banda sonora del Dia de la Bèstia, això.
Ah, val.
I és perquè us parlo de cine espanyol. Vale. I a mi és una de les pel·lícules del cine espanyol que més m'agraden, El Dia de la Bèstia.
Ella ha aprofitat que el Pisuerga passava per Valladolid, claro. I ha dit, vaja, pues aquesta que a mi m'agrada. Pues molt ben fet, noia. Sí,
pues claro que sí. I ara vinc a ficar-vos una mica la por al cos amb la pel·lícula que es diu Feedback, que és una producció de terror thriller espanyola, però amb cares britàniques, i que s'ambienta en uns estudis de ràdio. Vale, fiqueu-vos en situació. En Jarvis Dolan, que es podria dir també Ricard Álvarez, és el periodista estrella del late night radiofònic londinenc The Grim Reality, la cruda realitat. Llavors, una nit, al principi del seu programa, uns macabres encaputxats es colen dins de l'estudi prenent els controls de la taula i de la missió a punta de pistola. Mm. I, bueno, estan allí per treure a la llum un escàndol que podria suposar el final d'en Jarvis, el protagonista. Llavors, ell es veu allí tancat, com jo estic ara aquí dintre d'aquesta peixera i obligat a continuar amb el programa i seguint el guió dels assaltants, doncs, bueno, la nit pot acabar convertint-se en un veritable malson.
No sé si veure-la.
Es diu Feedback, es diu la pel·lícula.
Però és thriller, o sigui, és trepidant.
Sí, és thriller, sí, perquè no hi ha terror sobrenatural, és terror de que t'estan apuntant amb una pistola.
Com vas? Estàs...
No, me falta una última.
Doncs venga,
que igual
segons.
Te fasta gràcia.
29,
es diu
28,
Quatro Latas, es diu.
Quatro Latas.
I, bueno, surt l'Arturo Valls, el Jean Reno, el Quique San Francisco, entre altres cares del repartiment. I, bueno, Quatro Latas és una road movie que ocorre al llarg de l'Àfrica. Va de que, al saber que el seu amic Joseba està malalt, el Tocho i el Jean-Pierre decideixen anar-lo a visitar a Mali. Vale? Així van rememorant els viatges que van fer els tres quan eren joves i estaven junts als anys 80 del segle passat, i creuaven l'Àfrica en cotxes per després vendre'ls a Mali i a Nigèria. Llavors, doncs, aquest parell de... Bueno, què diré? No sé si tenen 50 o 60 anys ara mateix. Doncs s'aventuren a travessar el Sàhara amb un cotxe, Quatro Latas, que li diuen, que encara conserva la filla de l'amic que està malalt. Llavors, tot això serà com una aventura plena d'emocions i divertits reencontres que canviaran la vida de tots els protagonistes.
Saps quin cotxe és el 4 Llaunes?
Sí, l'he vist al tràiler.
Tu no saps qui és el 4L.
El 4L.
Ah,
és un Renault que hi havia fa molts anys.
Que jove, que Ricard, ai.
O sigui, tu no sabies per què es titulava Quatro Latas.
Pues no.
Oh!
Pues mira, igual t'animes a veure aquesta. Més que la de Larga Vida i Prosperidad.
Bueno, l'Arturo Valls no em desagrada, al cinema.
Bueno, pues mira.
Bueno.
Ja
bueno,
tens opcions.
Banda sonora.
Anem a la banda sonora. Us he de confessar una cosa. He canviat d'idea sobre la marxa.
Vaja, home.
Jo tenia una altra cosa prevista, però m'ha arribat ara a través de l'almòbil un avís i he dit, ai, doncs aquesta m'agrada més per proposar-li. Aquesta no és tan difícil, però, home, té xitxa. La poso. Dona, no riguis, que és molt...
Perdó.
A veure, que aquesta la sé fins i tot jo.
La llista de Schiller.
Molt bé.
Això era per lo que parlàvem dels nazis, no?
No.
Per això reia, perdó, eh?
No. No, és que m'ha arribat ara mateix la notícia de veritat, eh? Ara mateix. M'ho acaba de passar una amiga. Que amb motiu del 25è aniversari de l'estrena de la llista de Schindler a Espanya, torna a la gran pantalla en alguns cinemes, remasteritzada i actualitzada.
Sí, remasteritzada en blanc i negre, perquè ja era en blanc i negre. O sigui, què remasteritzaran exactament?
Home, sí, però atenció, que fa 25 anys no és la mateixa qualitat d'imatge, tot i que ja suposo que Spielberg va fer servir el millor del millor, no és el mateix que ara. Llavors, bueno, la podrem veure doncs, amb major qualitat.
Jo és que la recordo moltíssim, la pel·lícula. I ja que és llarga,
jo, eh? Jo l'he vist bastantes vegades, la tinc comprada i tot.
És una meravella de pel·lícula, també us he de dir.
Sí, 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 està molt ben feta. Ralph Fiennes està brutal. Fent de dolent allí. Te perdono.
I no ens oblidem que es van dur, ja que estem en la setmana post-Òscar, set Òscar, entre ells, millor banda sonora original.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. John Williams, per cert.
Llavors, ja sé que és fàcil, però he cregut que era més actualitat aquesta efemèride, que no pas l'altra que tenia pensada.
Bueno.
Molt bé.
T'hem perdonat, Laura.
Com el dolent de la lista de Schindler.
No, perquè la sabia.
Te perdono.
Bueno, Laura, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Anem al cine i mengeu calçots.
Això, gràcies, Laura.
Això sí que m'apunto, Mònica.
Home, va, però...
Fes més recomanacions d'aquí, de la vostra terra.
Clar, ara, quan vulguis.
Passa'm un whats i em dius, escolta, mira, ves aquí. Jo puc repetir, o puc anar a molts llocs,
O sigui, tu, en un cap de setmana, sí, tens estómac de ferro.
Sí, jo puc anar, puc provar.
Bueno, ara et dic un parell de llocs.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sí, aquí ja anem directes cap a les dues de la tarda amb el nostre espai groc, que darrerament hem perdut una mica un costum que teníem abans, tot i que jo ara estava mirant a l'Antònia i ho anava fent amb el cap. Abans em ballaven. Jo posava aquesta sintonia i s'aixecaven i ballaven i tot. Ara l'Antònia està asseguda i va portant el ritme amb el cap. Antònia, què tal? Bon dia.
Bon dia. És que estem esperant que la Marta i la Puri ens facin la coreografia.
La coreografia, és veritat. Ho teníem pendent, això.
La coreografia oficial. Exacte.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres avui el director de les Arts Escèniques de la ciutat de Lleida, Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, Llorenç Corbella. Llorenç, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
També la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I avui també ens acompanya la Rosa Messalles, que és tècnica de la part de literatura, de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Rosa, jo diria que ja ens hem vist. No, diria, sé que ja ens hem vist, però no sé quan, eh?
Sí, fa dies.
Ja fa dies, eh?
Sí, ja fa dies. No recordo si fa 2 o 3 anys.
O sigui, jo diria que, i a més, l'època de l'any que ens solem a veure és de cara a la primavera.
Sí, la primavera és un punt fort de literatura de la regidoria i també a la tardor, al novembre, perquè hi ha Sant Jordi per una banda i els premis literaris al novembre per l'altra, que són els 2 punts forts.
Molt bé. Escolta, d'aquí unes setmanes et tornaré a convidar perquè em parlis del projecte que distribuïu el dia de Sant Jordi, que és l'escata.
Escata de drac,
l'escata,
sí.
De drac, que crec que aquest any... Jo ho sé, que això són invents humans, però sempre fa gràcia quan t'arriba una xifra relativament rodona. Crec que aquest any arribeu a la 15a edició.
Sí, justament la 15a, i justament amb aquestes coses de posar-hi dates hem fet també un joc, i en la contracoberta de l'escata, jugant amb el 15, hem picat, doncs, Escata de Drac 15 primaveres, que és l'edat bonica, diuen, no, de la joventut, doncs, en aquest cas de l'escata, com que es produeix en la primavera, doncs, són les 15 primaveres de l'escata.
Ja veu que falta, encara per Sant Jordi, però que ja ho tenen
ja ho
a punt, això.
Ja ho avancem, i tant. I estan màquines, estan màquines.
Sí. Escolta, Rosa, avui amb tu anem a parlar de poesia. I anem a parlar de poesia, jo crec que de dues maneres, per la gent que ja estigui habituada i a veure doncs, recitals de poesia, i per la gent que no ho ha fet mai, que jo crec que també és una oportunitat amb l'activitat que ens comentaràs, perquè la posada en escena jo crec que és adequada per una persona que no hi ha anat mai o que o només alguna vegada esporàdicament i digui, caram, jo, a part d'anar a concerts, a part d'anar a d'altres històries, també em vull seure un dia i escoltar poesia. I és que vosaltres, Rosa, organitzeu els Vespres en Vers des del passat 2016. Això té trampa, perquè ja anteriorment organitzàveu els versos de temporada que ho vau tenir en marxa del 2004 fins al 2010. Vull dir que no és que s'ho hagin inventat ara, sinó que ja saben el que es fan, vull dir, ja saben el que porten entre mans. I, Rosa, aquest març comença l'edició d'aquest 2019, el primer dimecres de cada mes, en el que convideu a un o una poeta al Cafè del Teatre perquè vingui i doncs ens expliqui, no ens expliqui, ens reciti la seva poesia i ens la vagi explicant també.
Exacte. A veure, la poesia, hi ha tres coses que es pot fer en la poesia, se'n poden fer moltes més, però bàsicament tres. Una, escriure-la, l'altra és llegir-la i l'altra és escoltar-la. I jo penso que és un plus poder escoltar obra poètica de la veu pròpia de qui l'ha escrit. Perquè una cosa és llegir en la intimitat la poesia, que està molt, molt bé, però també sentir-la del propi poeta també és un element afegit.
Jo que crec que és un plus, això.
Que és interessant, perquè, a més, veus en viu com l'expressa, perquè quan tu llegeixes poesia, llegeixes el que ja ha escrit, però, en canvi, quan la veus o la sents, perquè veure-la també és important, perquè la comunicació no verbal també doncs, aporta matisos als versos. Aquesta és la virtut de la poesia. És a dir, hi ha molta gent, i això sí que ho vull remarcar, hi ha molta gent que s'atreveix i no té cap problema a llegir novel·la o a llegir prosa en general, però el comentari més freqüent de la gent que no està vessada a llegir-la o a sentir-la és que jo de poesia no en sé. Em fa por perquè no l'entenc. I aquesta és un tabú que es posa o s'imposa a algú, i jo sempre dic el mateix, és que la poesia no l'has d'entendre. Jo entenc que la poesia l'has de llegir o l'has d'escoltar i tu has de copsar el missatge que a tu t'arribi. Per tant, jo crec que la poesia el que fa és expressar sentiments, emocions, mentre que la prosa explica històries. I explicar sentiments i emocions també és una història personal d'un moment o pot ser la història personal d'un altre que tu ho trasllades amb altres paraules. Però jo trobo que la poesia no s'ha d'entendre, l'has de sentir.
L'has de viure,
sí. Si una cosa, i aquest és el punt. És a dir, si una cosa t'emociona, per mi allò ja és poesia.
I
també penso que la poesia està a molts llocs. És a dir, a vegades una imatge és poesia, a vegades un so és poesia, una paraula, un gest és poesia, també.
Avui, perquè no està amb nosaltres la Puri Terrado, però si no et diria que jo sempre dic el mateix, perdeu la por, per exemple, anar a l'auditori a veure un concert de música clàssica. És que no hi entenc, és que no toco cap instrument. Cap problema, tu vas allà. Si t'emociones, ja està. Ja hem aconseguit el que es pretén. Doncs això és exactament el mateix. Vespres en vers. Comença aquesta propera setmana, perquè ja estarem... Bueno, avui ja estem al març, ja, de fet, i la propera setmana és el primer dimecres de mes, que és quan estan marcats aquests vespres en vers, fins al proper juny inclòs, març, abril, maig i juny. Rosa, aquí podrem escoltar i aquí coneixerem aquest dimecres.
Sí, el dimecres 6 de març a les 7 de la tarda al Cafè del Teatre tindrem a l'artista Núria Miret, i dic artista i no només poeta perquè aquesta persona, la Núria Miret, és una persona polifacètica, és una noia que és artista, és plàstica, és a dir, pinta, fa escultura, és actriu, és recitadora, diu versos d'altri, i també escriu poesia, de manera que no és estrictament una poeta, sinó que és molt més que tot això. Núria Miret és una noia nascuda a Poal, però fa molts anys que viu a Barcelona, però en molts projectes de la regidoria participi fent muntatges com a actriu, i ella ha titulat el seu recital, perquè cada un titula el seu recital com a monogràfic, i l'ha titulat En pedra. I després d'ella, si m'ho permets, voldria comentar la resta de poetes que vindran en aquest cicle del 2019, que és el dimecres 3 d'abril tindrem a l'Amat Baró, amb un títol molt, molt bonic, a mi m'agrada molt, que és La marca de Caín. I després, el dimecres 8 de maig, abans de la Festa Major, tindrem a Josep Maria Rodríguez amb el títol Oxigen pur. I el dimecres 5 de juny, que és quan s'acabarà el cicle, l'Enric Boluda amb el títol del recital Dir-se.
Molt bé. Doncs els Vespres en Vers, que comencen, que reprenen aquesta edició del 2019, aquest proper dimecres, Cafè del Teatre, 7 de la tarda, entrada lliure i gratuïta. Per tant, ni pors ni vergonyes, només t'has de seure i viure-ho. I si t'emociones, perfecte. I si no et diu res, repeteix al cap d'un mes, que potser la següent proposta doncs t'arriba més, o és que tenies un mal dia i no t'ha acabat de fer el pes.
Respecte a la Núria, qui vagi no sortirà descontent.
No, ja m'ho suposo.
És una persona, que jo sempre ho he dit, és una persona que dona alegria, és una persona que transmet alegria, i en tots els projectes que fa, qualsevol que sigui, hi posa la pell i l'ànima.
Gràcies, Rosa.
De res.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm playing on you tonight.
Hunt you down, eat you alive. Just like animals. Doncs ja tenim aquesta primera proposta de cap de setmana, de propera setmana. Per cert, que ara no ho he dit ni a la Rosa, ni al Llorenç, ni a l'Antònia, ni a la Maribel, però ni un servidor cap venim disfressats. Ningú. Estem al cap de setmana del Carnestoltes.
Venim de primavera, ja.
Sí, això sí. Això. Per cert, vigileu amb això, que l'home del temps ahir em va dir que anem molt bé, i anirem molt bé durant uns dies, però que tornaran a baixar una mica les temperatures. I em va recordar que l'any passat amb aquestes dates va nevar, que jo recordava, i que fa 2 anys, a meitat de març, va nevar a Lleida, també.
Tant.
Fa 2 anys només, que som de memòria curta, la gent, de memòria de peix, que dic. Però vaja, llavors és quan t'enganxa. Jo sempre ho dic, jo el primer refredat de l'any l'agafo per Sant Josep. La primera setmana i primera i segona de març, és així.
S'agafen desprevinguts.
Sempre. O sigui, pensa que jo sóc de deixar la jaqueta el més aviat possible a casa. Ja no em porto. Però clar, baixo un pelet, al matí encara fa fresca i tal, i t'enganxa. En fi, escolta, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia, perquè vosaltres també teniu una setmana plena de propostes, començant ja per una tertúlia literària aquest proper dilluns.
Exacte. Sí que és veritat que tenim una setmana que cada dia tenim una cosa interessant.
No, com ha de ser, ho dic com a usuari. Ah, jo sé que a dins sempre aneu malament de personal, i des d'aquí potser que fem la crida ja, escolti, senyora Generalitat, destinin un parell de persones com a mínim més a la biblioteca, però bueno, a veure si ens escolta algú.
Gràcies, Ricard. Després ja et donaré el que hem quedat, el que hem pactat.
Però ja veus que ho he fet molt genèrica. Sí. Senyora Generalitat de Catalunya. Destini 2 persones més, en fi.
Moltes gràcies. Mira, doncs nosaltres comencem el dilluns a les 6:30 de la tarda amb una nova sessió de la tertúlia literària, els 10D. Mm-hmm. És aquestes tertúlies que fem amb escriptors i escriptores lleidatans, que la condueix la periodista Anna Sáez, en la qual parlen no només de l'obra de l'escriptor, sinó sobretot aquesta altra part, que és que ens expliquen quines obres han estat fonamentals per a fer la seva biografia lectora, és a dir, aquelles obres que d'alguna forma, la primera obra que van llegir, la primera que van recordar, que els va enganxar, aquella que un cap de setmana no van poder deixar, o les que ells consideren fonamentals. Mm-hmm. Aquesta vegada tenim l'escriptor, poeta i professor Josep Maria Nogueras, i fotògraf, mm-hmm, perquè a més ell fa composicions de poesia i fotografia, i bé, el tindrem a les 6:30 de la tarda i podrem escoltar
sempre és molt agradable escoltar tot aquest procés de creació literària.
Home, jo crec que és molt interessant, jo perquè ja sóc curiós de mena, però això d'acabar coneixent aquestes facetes personals, a mi m'encanta. Ja.
Bueno, crec que t'atancen a la seva obra d'una manera diferent.
Moltíssim. Molt bé, això serà dilluns, 6:45 de la tarda.
De la tarda.
Dimarts, aquí fem una crida a tots els que siguin amants d'una o altra manera del cinema, perquè a les 6 de la tarda teniu una trobada interessant.
Tenim una trobada amb la directora de cinema i productora Judit Colell. Dins de les activitats que fem amb el grup de cinema, va sortir la possibilitat aquest any de treballar amb una directora de cinema català. Ho han fet coincidir amb el mes de març, que just ara hi ha també el tema del dia 8 de març, i vam pensar que era una molt bona oportunitat aquesta setmana de parlar amb la Judit Colell, que a més ha estat la fundadora de l'Associació de directores de cinema. En aquesta trobada, Jordi Larios, que és el coordinador del grup de cinema de la biblioteca, establirà amb ella un col·loqui i es farà visionat de parts de les pel·lícules Elisa K i 53 dies d'hivern. Una mica també, com dèiem, a la tertúlia literària, serà una manera d'apropar-nos a aquestes pel·lícules, sapiguem la visió o aquells aspectes que la directora ens farà que ens donem més compte o que prestem més atenció a l'hora de mirar aquestes pel·lícules. El públic podrà intervenir, el grup de cinema ja ha estat mirant les seues pel·lícules i ha llegit el llibre Elisa K de Lolita Bosch, que és el que es basa la pel·lícula, i bé, creiem que serà molt interessant.
Meitat de la setmana, dimecres vinent a 6:45 de la tarda, parlem d'art.
Canviem, aprofito per dir que avui és el darrer dia per veure l'exposició de Mannhausen, aquesta exposició que hem tingut el gener i febrer a la biblioteca, i a partir de la setmana que ve ja muntem una nova exposició. En aquest cas és l'exposició de la Bienal d'Art Contemporani Català, que és una exposició en la qual la Galeria d'Art Canals dota una sèrie d'artistes catalans joves amb art contemporani i els ajuda a produir una sèrie d'obres. En aquest any han estat 11 artistes seleccionats i destacar que en tenim dos de lleidatans, que són el Carles Llong i Joan Paller. La definició és que és un impuls a l'art d'avui, creat per joves, i nosaltres ja fa diversos anys que l'acollim a la biblioteca. És bianual i aquest any la tornem a tenir.
I la veritat és que n'estàvem parlant abans d'entrar a l'espai, parlàvem de poesia, després, perquè a més avui està amb nosaltres la Rosa i ha parlat d'aquest inici de les activitats del 2019, dels Vespres de Poesia, però vosaltres a la biblioteca dijous també parlareu de poesia.
Sí.
I música.
Doncs pues, tornem a fer aquestes coincidències que a nosaltres ens agraden. Nosaltres al mes de març intentem que les activitats, en la mesura que puguem, totes tinguin relació amb la poesia. Durant l'any fem molta cosa de poesia, però al mes de març hi posem més esment. I aprofitant, com et deia, que el dia 8 és el Dia de la Dona, han programat un espectacle que es diu Dones Sonores, que és a càrrec de la companyia Carnes Angèlica, que està formada per Gemma Reguant, que és qui recitarà la poesia, i Anna Alemany al piano. Recitaran poesies d'escriptores o poetes catalanes de tots els temps, de tots els gèneres i de tots els tarannàs, o sigui, faran tot un recorregut, i a més s'acompanyarà amb peces al piano de Clara Schumann, que també com a compositora, també és un referent en el món de la música. Ens semblava que era una bona manera de celebrar el Dia Mundial de la Poesia i el Dia de la Dona Treballadora. Ho fem el dijous, dia 7, perquè pensem que el dia 8 hi ha moltes coses, i bueno, us recomanem que no us ho perdeu, perquè pensem que serà un espectacle bueno, que ens colpirà a tots.
A la biblioteca us esteu especialitzant en donar força rellevància a dates puntuals, concretes, i a més a fer-ho sense, aviam, no me l'entengueu, sense molestar, em refereixo, és a dir, el dia abans, és a dir, el dia de Sant Jordi, també heu creat el vespre
de la Revetlla de Sant Jordi,
Per exemple, i ho trobo extraordinari. I això que feu aquest proper dijous, doncs també, perquè sí que és veritat que les dates assenyalades s'acaben saturant.
Sí, més que res que el dia 8 es fan molts actes oficials, hi ha aquí a Lleida, hi ha l'àrea de la dona que està organitzant també moltíssimes activitats, i bé, penses, és una manera de compaginar i que es pugui, que tothom, que la gent interessada pugui anar a tots els llocs.
Per cert, divendres vinent és dia 8. Uh-huh. És dia 8, eh? Si feu vaga, que jo ho respecto tot, m'ho heu de dir, eh?
Molt bé. Ja t'informarem.
Teòricament està convocada una vaga de dones, que a més aquest dimarts a la tertúlia dels polítics ja em van dir que no és com d'altres anys que els homes es poden sumar per donar per donar suport. Van dir, no, només dones, perquè volem aturar el país fent vaga només les dones. Bueno, aquí ho deixo, eh? Ho dic perquè aquí a l'Espai Groc normalment tenim dones, i per tant, a veure que no em trobi jo aquí sol, hauré de trucar al Llorenç, perquè vingui. Gràcies, Antònia. Escolta, per donar l'entrada a la Maribel, avui he buscat això, a veure si t'agrada, Maribel. Trasllades ràpid cap a una butaca de cinema, eh?
Així és, i ràpid també cap al CaixaForum.
Però espera, que després m'ha fet gràcia perquè surt l'aquest. Ara és quan surt el lleó aquí dins de la Metro Goldwyn Mayer, eh? Sí,
sí. I ara havia el xiste aquell dels pobles que deien, ai, aquesta ja l'he vist.
És cert.
Per què rebem així a la Maribel, la directora del CaixaForum? Doncs perquè ja tenen en marxa l'exposició que ens durà fins al mes de juliol, Cinema i emocions, un viatge a la infantesa, i que a més la seva comissària va estar aquí amb nosaltres presentant-ho. És una d'aquestes exposicions que tinc moltíssim... Encara no he vingut, però tinc moltíssimes ganes de veure. Maribel, tu que ja l'has vist, tu que ja has vist gent que l'ha visitat, com surt la gent? Quina cara surten?
Bé, abans de tot, volia agrair-te doncs aquesta magnífica recepció rebuda. Doncs bé, com tu molt bé comentes, doncs el passat dimarts vam inaugurar l'exposició Cinema i Emocions, un viatge doncs a la infància, i francament doncs és una exposició doncs recomanable per a tots els públics. Sí que d'entrada doncs és concebuda doncs com un viatge doncs a la infantesa, però realment és una exposició que atraparà tant els adults com els infants, perquè d'alguna manera doncs aquesta exposició plasma al llarg doncs de la història del cinema com s'ha viscut doncs la infantesa, i per altra banda doncs també ens ajuda doncs a experimentar doncs el món de les emocions tal com l'han viscut en un moment o altre doncs de la nostra vida, no? L'exposició doncs està dividida en seccions: riure, ràbia, alegria, llàgrimes, por, valentia i il·lusió. Cadascuna d'aquestes emocions gira entorn doncs d'un bucle format per diversos trossos doncs de pel·lícules, i cada bucle, o sigui cada secció, està acompanyada doncs d'un seguit doncs d'objectes, ja siguin doncs cartells, vestuaris, maquetes, que il·lustren doncs aquesta emoció doncs determinada. És una exposició que està organitzada conjuntament entre la Cinemateca Francesa i l'Obra Social La Caixa. Es va inaugurar per primera vegada l'any 2017 doncs a la Cinemateca Francesa. Val a dir doncs que a París aquesta exposició va ser una de les més visitades de la Cinemateca Francesa, i després posteriorment doncs aquesta exposició doncs ha arribat doncs als CaixaFòrums Girona, Saragossa i Sevilla, i finalment doncs aquest dimarts aquí a Lleida. I bé, a mi m'agradaria doncs destacar, tindrem doncs moltes oportunitats, no, de parlar doncs d'aquesta exposició, els objectes que formen part doncs d'aquesta exposició són 230 objectes, la majoria d'ells pertanyents a la Cinemateca Francesa, una de les millors col·leccions privades doncs del món en relació doncs al món doncs del cinema, però també doncs apareixen doncs objectes de l'arxiu personal doncs del figuerenc Lluís Benajan, no? És una magnífica exposició que, insisteixo, no és pel públic infantil, malgrat el... O també és pel públic infantil,
o també... Jo, amb la Gabriel, ja vam dir que les famílies que tinguin canalla, una visita en família l'han de fer, però que després puguin repetir els adults sols i acabaran de trobar matisos que a vegades amb els nens no tens temps o no pots parar-hi suficient atenció, eh? Per tant, com a mínim és de doble visita, eh?
És de doble visita, com a mínim, i de triple, perquè pots passar-t'hi moltíssimes estones, doncs, a la sala d'exposicions del Caixa Fònum, gaudint, doncs, d'aquestes magnífiques projeccions.
Maribel, no? Com totes les exposicions, hi haurà en marxa els caps de setmana les visites guiades.
Així és.
Sí que és veritat que hi ha molta projecció de cinema, també si ens acompanya una persona i ens va explicant el per què allò està allí o per què ho han posat, sempre ajuda, sempre acabem descobrint. I, com ja és habitual, és una exposició que vendrà envoltada de moltes activitats paral·leles. Entre elles, unes conferències sobre emocions i que començaran ja dimarts de la setmana vinent.
Així és. Per completar, doncs, el corpus teòric d'aquesta exposició, hem programat, doncs, un cicle de conferències dedicat, doncs, a les emocions, que les abordarem des de diversos punts de vista, des de la filosofia, des del cinema, des de la psiquiatria i des de la neurociència, no? I estrenem, doncs, aquest cicle el proper dimarts a les 7 de la tarda amb la figura del filòsof, doncs, Josep Maria Esquirol, que parlarà de la vida com a passió.
Molt bé. Doncs des d'ara fins al juliol ja temps, però el que dic sempre, tampoc que ens esperem a la darrera setmana, que llavors s'acumula tothom visitant i llavors potser amb tanta gent no fem la visita com Déu mana. Tenim temps de sobres, que d'aquí al juliol, que si també és veritat, que sembla lluny i després el temps passa volant. Però teniu ja el cinema i emocions, un viatge a la infantesa al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel. I ara sí que ja està amb nosaltres el Llorenç Corbella, director d'Arts Escèniques de la ciutat de Lleida. Llorenç, vosaltres aquest diumenge a la Llotja teniu a la Jan Eyre.
Jan Eyre,
bueno,
sí.
Teniu a la Jan Eyre, l'obra que porta, sí, sí, per títol Jan Eyre. Eh?
Sí, sí, ella, sí, sí. I més a més interpretada per l'Ariadna Gil. Vull dir que... Doncs sí, és un gran muntatge. El vaig veure, es va estrenar l'any passat al Teatre Lliure, la temporada, dirigit per la Carme Pordacelli, interpretada per l'Ariadna Gil, l'Abel Folk, i una bona colla, i després amb música en directe, amb una banda sonora original de la Clara Peia, i després també hi ha un violoncel, o sigui, piano i cello. I la veritat és que ens explica, és una nova versió de la Jan Eyre, aquesta novel·la que va ser ara fa 200 anys que es va escriure, i de la Charlotte Brontë, i que va ser un èxit llavors. Després hi ha tres o quatre versions cinematogràfiques, una de no fa gaires anys, amb molt d'èxit, i ara és una versió teatral. És un espectacle que... A veure, no sé com dir-ho, això, eh? Però és que em sembla que hi haurà molta gent que no la veurà. Vale. I ho dic això perquè la venda d'entrades és molt justa. I dius, com pot ser que un espectacle com aquest, que ja s'ha vist a Catalunya, en el Teatre Lliure, en algun altre teatre, s'ha publicitat per televisió, estan fent una gira per Espanya amb molt d'èxit i amb teatres amb més cabuda que el Teatre de la Llotja, omplint-los, i aquí, ara, a hores d'ara, a dos dies abans, estiguem a 200 entrades venudes, no?
Falta d'informació, et diria algú.
Falta d'informació.
No, però és veritat, perquè...
Fa una setmana hi havia un espectacle que la van publicitar menys i es van exaurir les entrades.
No, per això t'ho dic. Són
preguntes que jo em faig, potser no ho hauria de comentar, però és que si jo ho penso i m'ho quedo per mi i no hi trobo solució, a la millor si ho dic aquí per altaveus, bueno, potser algú m'ajudarà
a
esbrinar.
Però
bueno, no és...
ja ho sé.
En contra de ningú, perquè amb el seu temps cada un l'utilitza.
El que sí que és una pena és que segurament després hi haurà gent que quan els hi explicarem...
Clar, sempre.
Que hem anat a veure l'obra, que ens ha agradat tant, que ha estat meravellosa, que ens ha impactat, quina pena que no hagi vingut.
És que això és el que passa sempre, sí. I sempre defenso que l'espai groc, que l'estimo, aquest espai, és gran pels prescriptors que tenim. Sempre dic el mateix. A mi, si la Antònia em diu, perquè al final ja ens coneixem, em diu, mira, aquest llibre, llegeix-te el que t'agradarà, ni dubto. Si Llorenç em diu, vés a veure la Janeire, que és una obra que ja veuràs, que t'has de fixar en això que t'agradarà, i per això ho fem aquí a la ràdio, perquè tothom ho escolti, no que me'n gaudeixi jo només, doncs jo vaig a veure això. Si la Maribel em diu, farem ara unes activitats d'emocions al voltant de l'exposició de cinema i emocions, i a tu t'agradarà, jo hi vaig. I sempre dic el mateix, els prescriptors, que sou vosaltres, de l'Espai Groc, són els que ens acaben guiant i diuen, no és que siguin coses bones o dolentes, sinó que et defensen i t'expliquen el perquè et diuen, escolta, vés a veure la Janeire, en aquest cas, el Llorenç, doncs per això, perquè els actors són de primer nivell, perquè ho han provat a d'altres ciutats i a tot arreu, ha agradat, i perquè després passa el que diu l'Antònia, passa, sempre coneixes algú que hi ha anat, t'ho explica i diu, oi, si ho hagués sapigut... No, si t'ho estem explicant ja, t'ho estem dient. Per cert, dona una web a www.latemporadalleida.cat, latemporadalleida.cat, tot junt. Allí teniu fins i tot algun tràiler, alguna imatge, alguna fotografia, alguna història, i comprar les entrades directament per internet. Janeire, diumenge, a la Llotja, ens ho diu el Llorenç. Vaja, a més el Llorenç no té cap mena de dubte que no ens enganye sota cap mena de concepte, per tant...
Em fas
és
por,
una proposta ara, bona.
El diumenge a les 9 del vespre, no sé... M'amagaré, per si acaso.
No. Escolta, per cert, de cara a la setmana vinent al Teatre de l'Escorxador tenim La Niña Gorda.
La Niña Gorda, sí. És raro, eh, aquest
títol.
Bueno, jo
aquest títol, sí.
Sí, és raro.
És, dic, gènere, comèdia, drama...
És un monòleg que és una versió d'una novel·la de Santiago Rusiñol. I la novel·la aquesta era una crítica a la ben plantada. L'Eugeni d'Ors, la Catalunya nostrada i allò perfecte amb el cànon i tal, que el d'Eugeni d'Ors identificava amb la ben plantada, la noia perfecta, segons deia ell, i el Rusiñol, ja el Tremendo, doncs va escriure per... Bueno, em critica això. I això és una versió teatral, i ens explica La Niña Gorda. També era una època de que els per d'alguna manera, els monstres del circ, no? La mujer barbuda...
Sí.
Doncs, ens explica la història de la Niña Gorda. Mm-hmm.
Això també ho teniu a la temporada Lleida.cat. Això i tota la resta de la programació per comprar-ho i accedir i trobar més informació.
I és molt divertida.
Escolteu, que arribem a les dues, que tingueu bon cap de setmana de Carnestoltes, tant si ens desfressem com no. Jo molts anys vaig a veure la desfilada i no em desfresso, però mira, m'ho passo bé igual. Antònia Capdevila, Maribel Tos, Rosa Mesalles i Llorenç Corbella, gràcies, com sempre, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ja només em queden 20 segons per dir-te que arribem a les dues. Escolta, que acabes de passar un bon divendres, acaba d'aprofitar. I sobretot el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Dilluns hi tornem puntuals, com sempre, 12:20. Fins llavors, salut. Adéu.